Catalunya migdia. Girona. Fèlix Martín.
Avui i demà són els dies del gran recapte d'aliments. Ja n'hem parlat al Catalunya migdia. Per això els voluntaris repeteixen avui aquesta pregunta als clients de mercats i supermercats.
Si vau participar en el gran recapte que fem aquesta setmana. La conserva, llet, oli...
És en Joan voluntari aquest matí al Mercat del Lleó de Girona.
Només ho faig avui al matí perquè per la tarda treballo. I bueno, com que aquest matí tinc festa, doncs mira, faig la meva petita aportació.
La pluja, però, hi ha jugat en contra. També el fet que la campanya no es faci, diuen, a finals de mes, quan la gent ha cobrat i fa més despesa al súper. Ho explicaven dues voluntàries que estaven en un cèntric supermercat de Girona, la Dolors i la Concepció.
És més fluixer que els altres anys, de moment, però esclar, també hem de comptar la pluja, que ha estat una estona que no venia ningú amb aquells ruixats, eh? I altres anys, doncs clar, al novembre els jubilats cobren la paga doble, el dia 25, i aquest any no la tenen, encara.
En tot cas, l'objectiu a les comarques de Girona, Clara Jordà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És superar les 428 tones d'aliments obtingudes l'any passat.
Aconseguir productes bàsics i a la vegada conscienciar la gent que eviti el malbaratament de menjar. Ho explicava Catalunya Ràdio el president del Banc dels Aliments de Girona, Frederic Gómez, mentre feia aquest matí de voluntari.
Aconseguir el total d'aliments que necessitem per les persones necessitades, perquè el que recollim, hem recollit fins ara, no en fem prou. Conscienciar a la ciutadania de que n'hi ha 32.000 persones, que són les que estem atenguent a través de 85 entitats benèfiques, que ho passen malament i que tenen necessitats alimentàries.
Els productes frescos recollits al mercat es repartiran entre avui i demà. La llet, llegums, oli i conserves aniran al magatzem central.
Avui han passat pels jutjats de Girona 7 policies espanyols més investigats per la seva actuació en les càrregues policials en col·legis electorals a Girona en el referèndum de l'1 d'octubre. Els agents han assegurat, contràriament al que havien dit els Mossos d'Esquadra, que van intentar mediar amb els manifestants abans d'actuar.
Eren 6 policies que van actuar a l'escola de Taialà i un altre que va participar en l'actuació de l'Institut Narcís Xifra. En tots els casos han insistit que van intentar parlar amb els manifestants abans d'actuar i han contradit així el que van dir dilluns una vintena de Mossos que van declarar com a testimonis. Per això, les acusacions consideren que arriben instruïts, com destacava l'advocat Iago Benell.
Que ells diuen que van intentar fer una funció de parlar amb la gent, que la gent col·laborés i sortís de l'entrada i de les portes de les escoles o centres electorals, no? En aquest sentit, els Mossos l'altre dia, els 20, van ser taxatius en dir que el que van fer és arribar a intervenir directament sense cap tipus de mediació. El fet de que ara diguin que sí que ells van intentar mediar, suposo que forma part de l'element més de que estan sent assessorats de què és el que han de dir.
Amb aquests ja són 23 els policies investigats que han passat pel jutjat, en queden 5 més per declarar. Per altra banda, els advocats han explicat que la jutgessa d'instrucció ha denegat la petició perquè s'investigui els guàrdies civils que van actuar en les càrregues de Sant Julià de Ramis i Aigua Viva i que han pogut identificar. Han presentat recurs a l'audiència que ha de resoldre en els pròxims dies.
I les diferents mobilitzacions que hi ha hagut al país durant el procés van sumant nous investigats.
Sí, avui parlem de 2 regidors d'Esquerra Republicana a la Jonquera, Marta Cullet i Jaume Ricard, que han rebut una citació de la Guàrdia Civil per declarar com a investigats pels talls de l'AP7 a la Jonquera durant l'última vaga general del 18 d'octubre, convocada després de fer-se pública la sentència del procés.
5 minuts i seran les 3. L'Ajuntament d'Olot ha instal·lat a la plaça del Mig una superfície de cautxú per intentar evitar les relliscades dels ciutadans que hi passen i que van obligar a tornar a tancar la plaça aquesta mateixa setmana. Un problema que ja va començar l'any passat, just quan es va acabar la remodelació d'aquest espai i per al qual encara no han trobat solució.
I per això els veïns estan indignats, sobretot els que envolten la plaça, perquè a més ells van pagar part dels 450.000 euros que va costar la reforma.
Poden posar el que vulguin, però jo si m'hagués gastat una pasta aquí ens haguessin informat molt bé. Aquí no sé quins estudis van fer.
I anem posant un pedaç rere un altre pedaç per intentar solucionar una cosa que sembla que... No sé, el moment que es va fer no es devia pensar gaire.
Els comerços ens afecta molt, perquè trobar-te aquestes valles la gent recula i és un espant de clients, això. I és un perill, i trobo que el que estan fent ara tampoc és la solució.
El cas és que el terra d'aquesta plaça es converteix en una pista de gel quan arriba la fred. L'any passat es va tancar després de diverses relliscades i aquest any igual un veí va relliscar dimarts i van haver de tancar-la.
Catalunya migdia esports.
Girona.
Crònica esportiva amb en Tomàs Llebre. Tomàs, bona tarda.
Hola, bona tarda. En hoquei patins, per encetar la desena jornada d'hoquei Lliga, avui a 3:15 del vespre, a partir Liceu Garatge Plana Girona, l'equip de Girona Club Hoquei s'ha desplaçat aquest matí a la Corunya amb dues baixes, el porter Jaume Llavarola per motius personals i Josep Hernández per sanció. Sentim un dels seus entrenadors, Ramon Benito.
Partit molt i molt complicat, a més a Liceu no ha perdut ni un sol partit. Liceu a casa seu són molt, molt, molt perillosos perquè són superagressius, a més és un equip que va a buscar porta i ataca moltíssim. O sigui, intentar doncs, combatre tots les seves grans virtuts, fer el nostre partit i a veure si els hi posem complicat. Sobretot el que volem és intentar competir al màxim el partit i després a veure al final del partit on arriba el marcador.
Amb un partit pendent, el de la novena jornada del campionat, el derbi de Palau 2 contra Lloret Vilaesportiva, que jugarà dimarts vinent, el Garatge Plana Girona de Marc Comalat i Ramon Benito, té 12 punts i és a la setena posició de la classificació de l'hoquei Lliga, que té l'expectativa de tancar la primera volta del campionat en el grup de 8 equips que disputaran la Copa del Rei.
12 punts en aquests moments, que ens queden 5 partits, dels quals entre 6 i 9 punts ens ajudaria a classificar-nos a Copa del Rei, cosa que seria una gran satisfacció i una gran meta per aquesta primera volta, però també hem de tindre present doncs, que els màxims possibles sumar serà el que ens ajudarà a intentar no patir al final de la temporada. Per tant, hem d'anar pas a pas. Sapiguem que ara Corunya és un partit molt complicat, però que després tenim Lloret, Voltregà i Taradell, en el qual en juguem mitja classificació.
En futbol, a banda del partit Girona-Fuenlabrada de segona divisió de diumenge a les 6 de la tarda, també podem considerar d'interès especial el partit Castelló-Llagostera de la 14a jornada de Lliga de Segona B, d'aquest seu partit, diumenge a les 5 de la tarda al camp de l'actual líder de la classificació, punt de vista de l'entrenador del Llagostera, Oriol Alsina.
Possibilitat d'intentar fer alguna cosa gran a camp del Castellón, tot i que saben que és molt difícil perquè no ha perdut cap partit i perquè per algú va líder destacat, no? Però si ens arriben a dir a principi de temporada que estem en la situació que estem, haguéssim firmat segur.
El Llagostera d'Oriol Alsina, sisè classificat del grup tercer de segona B, al marge de la Lliga, té per davant altres cites engrescadores. El partit de semifinals de la Copa Catalunya, dimecres de la setmana vinent, el municipal de Llagostera contra el Prat, i tres setmanes després, també el municipal de Llagostera, partit de la primera eliminatòria de Copa del Rei contra l'Aro.
El dimecres contra el Prat, tercera vegada que arribem en aquesta situació, i ens fa molta il·lusió poder aconseguir una victòria, perquè a part de la qüestió econòmica, doncs tens una final de la Copa Catalunya que el Llagostera no ha fet mai. I per últim, Copa del Rei, amb molts partits, diguem, entre setmana, diumenge, dimecres, dimecres, diumenge, amb molta il·lusió per qualsevol de les tres competicions.
I per acabar, expliquem que l'equip de bàsquet de l'Espart City Leaf Girona es desplaçarà demà cap a Extremadura per afrontar-hi el seu partit de la novena jornada de Lliga Femenina. Serà diumenge a les 12 del migdia a la pista de l'Alcàceres. I amb una referència al seu pròxim partit d'Euroliga, el que tindran dimecres de la setmana vinent al pavelló municipal Girona Fontrajau contra el Dinamo de Curcs, que són consideracions que ara sentirem que ha fet l'entrenador de l'equip de l'Uni Girona Eric Ruiz sobre el partit de Càceres.
Pista de Càceres, estan jugant molts partits al Multiusos, a nosaltres ens toca anar al Serra Numacallo, un pavelló molt petit, amb la gent molt a sobre, amb molt d'ambient, partits sempre molt difícils allà en aquella pista. És partit de la Lliga Endesa que hem de treure, que hem d'anar a Càceres amb respecte, al 100% a guanyar el rival, i a partir d'aquí pensarem i mirarem quin partit tenim després, no? Però a dia d'avui no comencem a pensar ja en l'Eurolliga perquè ens desordenem la ment i al final costa molt, no? Fer bons partits si estàs pensant en el que et ve després i no en el que tens ara mateix.
L'Espart City Leaf Girona d'Eric Surís afrontarà el partit de Càceres amb la condició de líder de la classificació de la Lliga Femenina, 7 victòries i una derrota. Recordem la derrota a l'últim partit, el de Fontajau davant el Guernica.